A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Servidor estava actualitzant-se i per això doncs hem deixat... Què ha passat aquí? Això ha estat... És que no sé si havíem deixat mai tanta sintonia. Sants amor. Roman Pérez, bon dia.
Hola.
És que m'estava xivant per on anàvem, perquè clar, el temps de fer-ho ja fa 15 dies i evidentment el lloro avui és el reserva i necessitava una certa actualització. M'explicava en Roman que una miqueta ara s'estava... En Vicenç estàveu tractant doncs, tots aquells temes que fonamenten la personalitat en els primers anys de la vida, en els primers 6 anys de la vida. Uh-huh. I que us havíeu aturat en una pregunta oberta, que és fins a quin punt és bo o no ho és dir-li a un nen que s'assembla als seus pares. Més o menys estàvem
sí,
per aquí.
Sí, sí, era una pregunta que havia llançat en Vicenç.
Doncs comencem per aquí.
Perquè jo una de les coses que deia és que l'etapa aquesta dels 6 als 10 o 11 és una etapa en la que els nanos estan molt dels seus pares i el que més volen és satisfar-los o mostrar-los que han entès o han après el que els pares esperen d'ells. A veure, en grans trets.
Anava a dir, suposo que amb tots els matisos del món.
Exacte, exacte. I diríem que poques vegades els pares ho afirmarien plenament i dirien sí, és absolutament així. És a dir, sempre els pares tenen queixes o voldrien que fos més, clarament.
Podríem dir que això és la línia general, però és com la borsa, que puja i baixa, oi?
Pues sí, sí. I que, a més, en funció de cada cas, les variacions són notables. La bossa fa una mitja, no? Quan fas el gràfic, diríem, hi ha uns que han guanyat moltíssim, uns altres han perdut molt i surt una... No, com si la bossa no s'hagués mogut.
Correcte, és la tendència.
Exacte. Aleshores, que a un nano li diguin que s'hi sembla, no, al seu pare o a la seva mare, diríem, depèn en què. Si és en una bona característica, i en alguna cosa allà on el nano, diríem, té valorat del seu pare o de la seva mare, aleshores, clar, és clarament un piropo, no? És això afalaga el nano, no? Uh-huh. O no, quan li diuen, bueno, teu pare no sé, juga molt bé a futbol, home, tu ja se't veu que hi ha puntes maneres, no? Segur que quan siguis una mica més gran encara seràs millor que el teu pare. Buah, nano, encantat de la vida, no? Una noia que li diuen, no sé, no? Que és molt intel·ligent i que sap molt fer d'anglès, no? Com la seva mare, i bueno, clar, fantàstic. Ara, també tenim la inversa. Lo dels pares, veure's reflexats en els seus fills. I aquí també els pares, no? Voldrien que els fills se'ls hi semblessin. I d'això de vegades sembla que no hi ha massa consciència. De que voldrien o esperen que el fill sigui de determinada manera, però aquesta manera de ser del fill, en molta mesura, respon o a un ideal o alguna o a certes característiques que els pares o tenen o voldrien tenir o pensen que s'ha de tenir, és a dir, que són pròpies dels pares.
Tots coneixem casos de pares que impulsen en els seus fills allò que ells mateixos no han acabat d'aconseguir.
Sí, sí. Que fins a un cert punt té certa lògica.
La qüestió fins a un cert punt.
Fins a un cert punt. Diríem, quin és el punt? Si un pare, no sé, sempre havia volgut fer natació i té un fill que, si no té fòbia a l'aigua, poc li falta, doncs, noi, no t'escarrassis perquè, diríem, o espera't potser el segon fill o el tercer.
Correcte.
O potser no pot ser. En aquest sentit, fins a un cert punt, és a dir, és lícit, no sé, els pares han tingut tota una vida i tenen totes unes expectatives quan tenen fills. No sé com dir, no són tan altruistes. A part, no hi ha cap pare que no et digui aquesta frase. Jo vull el millor pels meus fills.
Tot i que el millor es pot definir com a moltes coses.
Aquí està. Et dic, per exemple, com a terapeuta, per molts pares el millor pel seu fill és que ni s'acosti al terapeuta. I bueno, en alguns casos podrà ser veritat, però en molts altres més aviat és al revés. Però per un pare haver de reconèixer que el seu fill està patint d'alguna cosa o té alguna mancança o té alguna problemàtica que requereix un tractament especial, li fa una ferida tan gran que el millor és que el nan no sigui, que no anirà. És curiós aquestes coses, però passen i molt,
perquè això genera un cert sentiment de culpa, a vegades justificada i a vegades no.
Efectivament. Bé, genera certa culpa. Encara a hores d'ara continua sent algo que no acaba d'entrar dintre de la normalitat. És a dir, que despertes com pors a la locura, al que diran, o com si hagués de ser un fracàs estrepitós, quan, diríem, potser el més greu és que no es reconegui i no se'n faci res al respecte. I aquí és on tenim que molts pares, i això també parlàvem amb el Vicenç el dia anterior, entomen moltes de les problemàtiques, no? I aguanten i tenen paciència. Clar, però el mestre no. O té la que té, però se l'esgota, no? I amb pares, no sé, el del menjador. O sigui, potser la mare està 2 hores, perquè el del menjador no estarà 2 hores. No? I en aquest sentit, de vegades intenten compensar o sobrecompensar les mancances del nano, les problemàtiques del nano, amb la qual cosa s'afiancen més, s'allarguen més i després peten més fort. I peten fora. No peten a casa. Però bueno, que diríem, justament els pares marquen molt els seus fills d'acord a la seva pròpia vida. Perquè ells també han tingut pares, han sigut nens o nenes, i les seves experiències es posen en escena en el vincle amb els fills, en el que li donen als fills, en el que esperen dels fills, i tot això és molt lícit, és molt necessari i forma part de la qüestió. En el benentès de que s'haurà de veure com això s'adequa, s'adapta i s'actualitza en cada un dels fills, no només en els, sinó en cada un d'ells, i a nivell de la parella, perquè diríem, no? Aquí també han de lligar-se
les dues
coses. Cada
fill és diferent i cada membre de la parella també és diferent.
Exactament.
Amb expectatives diferents, sí. Amb sensacions diferents.
Sí. I per aquí venen també moltes de les discussions, moltes de les desavenències i molts dels conflictes de parella, justament en la dificultat de crear una com si fos un ideal comú, alimentat per les històries del pare i les històries de la mare. Les històries en un sentit estricte de la paraula, història vital. No, és que s'han d'ajuntar, perquè clar, no pot fer natació i no fer natació. O fa o no fa. Però això els pares
s'ha de consensuar si ha de fer o no.
Exactament. El que no cal que es consensuï és que a mi, que a un, per exemple, que a tots dos li hagi d'agradar. Potser a un dels dos no li fa massa el pes, pensa que el taekwondo és molt millor, però mira, no? Diríem, ha comprès que per l'altre de la parella això significa moltíssim, o aquest nano té un problema d'esquena que li va molt més bé la natació que no passa el taekwondo. I mira, doncs plega de l'aspiració de taekwondo i suporta en tots sentits de la paraula. És a dir, dona suport i s'aguanta el que faci natació, no?
D'acord. De fet, en aquest consens també lliga allò que dèiem al principi, allò d'assemblar-se a... Clar, no es pot assemblar als dos.
Pues sí, diríem. No, s'assembla en quin sentit? De que agafa trets, característiques, no? Són puntuals.
D'acord, d'un i de l'altre.
Exactament.
D'acord. I aquests trets i aquestes característiques no tenen que ser necessàriament positius.
No. No necessàriament. Moltes vegades, quan en les entrevistes amb els pares els hi preguntes, però això a qui ha sortit, no? D'on treu aquesta qüestió? I de vegades hi ha un que diu, no, això és més meu, o hi ha un moment en què es miren tots dos i diuen, serà teu, o no? Que ningú se'n vol fer càrrec. Però sí, efectivament, agafen de les bones i de les no tan bones. I d'una manera, a veure, no tal qual, no fan fotocòpies, fan una interpretació tendenciosa, diria, no? És a dir, molt passada per el propi desig o per les pròpies aspiracions, i diríem vinculades a altres, a veure si ho puc explicar simplement, altres aspectes de la personalitat. Vull dir, si un nen entenc que voldria que la seva mare el cuidés de la manera en què cuida el pare, potser agafarà alguna característica del pare, mirant d'aconseguir que la mare li doni aquest tracte.
D'acord.
És a dir, amb la qual cosa no és un intent d'assemblar-se al pare, és un intent d'aconseguir de l'objecte d'amor, és a dir, de la seva mare, una forma de tracte o de vincle, un aspecte en aquest vincle que el que aspira o que desitja.
Això seria merament instintiu. És una reacció gairebé instintiva.
A veure, és inconscient. Sí.
Exacte.
No es fa, diríem, no és un càlcul de dir, ara, això, a veure, com aconsegueixo jo... No, efectivament. Va, es que fa d'una manera natural, diríem.
És que ens ha cridat l'atenció una frase que ens ha dit en Roman, les expectatives. Clar, un nen de 6 anys té expectatives.
Sí.
Però no raonades.
Exacte.
Té expectatives en funció de... inconscients, en aquest sentit, oi?
Sí, efectivament. No té massa consciència, ni davant de si mateix. Quan les poden explicar, quan les poden dir, permet que els pares intervinguin més, que el puguin, diríem, ajudar a ubicar, perquè algunes de les expectatives dels nanos són desmesurades o són inadequades, o com es va dir fa poc el senyor Zapatero, no proceden. Bueno. Doncs si el nano les expressa, o explain o diu que, i per què el papa sí o no, o per què la mama sí i a mi no, doncs permet que els pares l'acompanyin, li diguin, l'ajudin, diríem, a comprendre o a encaixar que no pot ser, o que pot ser però d'una altra manera, no així com ell diu, sinó d'una altra forma. perquè, per ajudar-lo a ubicar-se, no? A situar-se, sobretot en el seu lloc de fill i en el lloc que li correspon a la seva edat. No? A veure, per què jo no me'n puc anar a dormir a les 12? Bueno, perquè tens 6 anys, no? Sí, a veure, sí, però no, el papa se'n va dormir a les 12. Pues sí, el papa se'n va dormir a les 12. I dorm poquet, diu, sí, dorm poquet, però gran. I és el papa, i tu ets el fill, ets petit, i te'n vas a dormir a les 9, no sé, i ja està.
No són... l'aprenentatge de la vida, això, no?
Sí, però a veure, són aprenentatges de saber on t'estic, no? I els pares han de, en aquest sentit tenen una funció molt important de situar-lo al nano allà on ha d'estar.
En la mesura que es descuri això, en la mesura que doncs simplement o per no sentir-lo o per sentiments de culpa o pel que sigui, doncs es deixi que el nen respongui les seves expectatives cada cop més desmesurades, doncs clar, pitjor serà l'educació.
A veure, més desubicat anirà i més descol·locat estarà. Per més de que el nano, no, clar, d'això el nano no, ni té consciència ni se n'adona. Ell no diu, ostres, si em concedeixen això, m'estic aquí, no, dormiré poc, no, estarà encantat o considerarà fantàstic. L'altre dia em diuen al despatx, t'ha trucat un senyor, és un senyor que t'ha trucat diverses vegades. El senyor era un noi de 14 anys. Però efectivament, no és casual que passi això. No? Sembla un senyor. Ell es comporta com un senyor. Però és que ha estat educat així, per una sèrie de raons de la vida, va morir el pare molt petit, bueno, etcètera, etcètera. I sempre se l'ha donat un lloc de decidir sobre les coses. Tant és així que, o sigui, que truca per dir-me alguna cosa de la sessió i no hi vaig caure, però després em vaig adonar que efectivament jo també l'estava tractant com un senyor. A mi em truca qualsevol adolescent de 14 anys per dir-me alguna cosa de la sessió i li dic, molt bé, diu, que es posi el pare. O ja parlarem el pare o ja parlarem la mare. També és clar que en aquesta situació no hi ha ni pare ni mare, però també és cert. Però és igual, amb l'adult responsable. El que no pot ser és que a un nano de 14 anys se li permeti que ell pretengui operar com que és un adult. Vale, fenomenal, ja està bé. Però el que no pot ser és que... Però no ho és, exacte. I els demés no li podem donar aquesta consideració perquè... En algunes coses no té massa importància i és una nimietat, però en moltes altres no ho és. I un nano de 14 anys que entén que porta, ell és el que porta la seva vida, per una banda li resultarà collonut i mira que bé i mira que guai, però per l'altra, ostres, quina por. A veure, la tenen els de 18 o els de 21, no l'ha de tenir el de 14, que ni li toca. O sigui, a ell li toca... més aviat fer bestieses que no ser una persona assenyada i n'és, eh? Doncs en aquest sentit, no? que el nano està situat en la seva edat, en les seves característiques, en el seu lloc a la família, o de vegades convé dir-los, no? I per què tal? Perquè no ets fill únic i tens tres germans, nen, per això, no? Que de vegades dius, mira, si fossi fill únic potser sí, que la mama estaria aquí tota la tarda fent deures amb tu. Però com tens tres germans més, apa, vinga, espavila, que me'n vaig a la cuina o me'n vaig a ajudar l'altre germà o me'n vaig al gimnàs, el que sigui. I jo crec que en aquest sentit, i això també venia a veure amb el tema, aquest aspecte de desanimar, de dir que no, de frustrar, de limitar, és una funció que no sé, no és molt agradable. Sobretot quan el fill o la filla diguem, es retoben, es reboten o s'enfaden, no? O mostren, no? Són combatius. Això els pares no, de vegades diuen, no és que volem evitar el conflicte. Fals. El conflicte ja està, el conflicte ja hi és. El que moltes vegades es vol evitar és la confrontació, i confrontació en el doble sentit de la paraula, de la batalla, no? D'anar ja a la guerra, bueno, a la batalla, no cal que sigui una guerra, i d'afrontar, no? Confrontar-se amb que tenen una responsabilitat com a pares que no és agradable, que fins i tot pot generar un cert dolor ser l'agent de la frustració del teu propi fill. Dius, no? Quasi com si fos un contrasentit, no? És com per un empresari dir-li que ha de fer un negoci a pèrdua. Diu, però no, no, com a pèrdua, jo a guanyar, a perdre res. Doncs aquí no és a pèrdua, o sigui, té un cost, és veritat, pot ser elevat, dol, fa mal, però és molt rentable.
Anava a dir, a mig termini hi ha beneficis.
Sí, efectivament.
Perquè precisament l'educació és això.
Sí.
És un estira i arronsa continu.
Mm.
Sí. Aleshores, en la mesura que no hi ha la ronça, mm-hmm, sinó només s'estira...
Exactament. Si només s'estira... Bueno, tenim tota una generació, diríem, de joves...
Més estirats que...
Exacte, que estiren molt. Estiren molt. Mm-hmm. No, alguna vegada havíem parlat de lo de la cultura de l'esforç. Diu, però clar, però quin esforç? Si, de vegades ho veus en algunes coses que, no sé... Jo no treballo en el món de l'ensenyament directament, uh-huh, però veus algunes coses, dius, no, i el llibre, no, el llibre no el toca. Dius, mira, té una fulleta d'una cara, eh? I això és el text del llibre. Dius, però què és aquest? No, és que així com a mínim s'ho aprenen, i s'aprenen això. Diu, ja, d'acord, al mínim aprenen això. Però i tot el que no aprenen? I tot el que es queda a la higuera. Què passa amb tot això? És a dir, que anar fent, no, facilitant l'adquisició, sí, igual ho adquireixen, però clar, però amb la condició de la facilitat. I aleshores, si això, aquesta condició, i amb la condició de que s'adaptin amb ells, i amb la, clar, si aquesta condició està constantment, després es deu una exigència. I el nano diu, no, això, ah, no, és que això és difícil. Deixa-ho estar. O sigui, no ho fa. Però a part és curiós perquè no et diuen això és difícil, no ho faig, només diuen això és difícil. I quan jo dic, bueno,
i?
Exacte, i què? Diu, home, no ho faré, no? Com si tu fossis tonto.
És obvi que si és difícil, però no. Clar, les bases d'això, que és un problema bàsicament d'adolescents, entenc, tot i que a la infantesa es pot manifestar, però
també
és un problema més aviat que on esclata més clarament és en l'adolescència.
Sí, com quasi tot.
Les bases d'això s'han posat, sí, allò que dèiem al principi,
sí,
abans dels 6 anys.
Sí, sí. Ara, aquí està lo interessant.
A veure.
Que quan els fonaments hi són i operen, l'adolescència podria passar que un nano que no sé què s'ha fet al llit durant anys se'l deixa de fer el llit i la dutxa i en tota la metamorfosi kafkiana dantesca de vegades, no, dels adolescents, pues, en l'ebullició aquella cremen un montonàs de coses,
però la base ja la poden tenir.
Però
la base ja la poden tenir.
Però diríem, és recuperable.
Ah, exacte.
O sigui, passada la cosa més...
la fugarada.
Exactament. La part més fugosa de la qüestió, pot reprendre coses que ja tenia incorporades o que portava en si. I això val per moltes qüestions.
Uh-huh.
A veure, és veritat que en l'adolescència, davant de la gran quantitat d'interessos que hi ha, no, el descobriment de tot el gran que és el món i quantes coses hi ha per fer, dius, caram, no? Anem a les més simples, les més ràpides, i de fet parlem molt dels adolescents, no? Però en lo social no és gaire diferent en el món dels adults, Hi ha una espècie de tendència a la simplificació i a lo fàcil. No sé, jo veig moltes vegades, o sigui, persones que van a un metge, 10 minuts surten i tenen un diagnòstic, per exemple, de depressió. Dius, hòstia, 10 minuts has fotut un diagnòstic de depressió? Clar. Dius, no, si t'has sortit una etiqueta tan grossa en tan pocs minuts, caramboles, o aquest senyor és un geni, o la senyora és un geni, o aquí hi ha unes preses que no sé qui les té, si les té professional o si les té qui va a consultar, però... O les etiquetes simplificadores. L'altre dia una mestra em diu, oh, és que tinc un grup molt difícil. Diu, ah, sí, com és? Diu, no, mira, tinc 4 amb dèficit d'atenció, 4 hiperactius. I tot eren etiquetes. Dius, però no és una simplificació una mica, no? Agafar un tret per la persona, és a dir, una part per el tot. En general, una molt forta, no fa tant de temps, unes persones, uns pares que volien adoptar, i li van, bueno, en el qüestionari anava preguntant que si que volien o com eren, i en un moment diu, m'és igual, no, però un nen, m'és igual, però racial, no, m'és igual. I per què diu m'és igual? No, l'únic que vull és que sigui ràpid. L'únic que vull és que sigui ràpid. No?
En quin sentit? Es pot ser ràpid menjant, es pot ser ràpid corrent?
No, ràpid de tenir-lo ja.
Ja, ah, d'acord.
Tenir-lo ja. Entonces tu dius, però què vols, un nen o una nena? Diu, més indiferent, no? Gran o petit? Diu, més indiferent. No? Diu, negre, blanc, blau, diu, tot, diríem, no posava cap pega a res. No? En un moment diu, bueno, però com és que tot li és tan igual? Diu, perquè l'únic que vull és que sigui ja. Lo important no és què tens, sinó que vingui ràpid. I això, el diagnòstic aquest ha vingut molt ràpid. Ja està, ja el tinc. Diu, ara, però quina profunditat té? Quin abast té? Quina complexitat té? Algo que s'aconsegueix, això que es diu la dita, no? El que ràpid ve, ràpid se'n va. Però, i és així, però hi ha algo de certa superficialitat que no només estan en els infants i en els adolescents, no? Estan els adults. Això ja és una mica més preocupant.
Si un procés no es pot madurar, difícilment.
Efectivament, o sigui, no? Està bé, pots tenir un vi verd, no? Està molt bé, però bueno, no és un bon, no és el mateix que tenir un vi de 8 anys o de 2.
Correcte. És a dir, que tenim, aquí tenim un altre problema, que és un problema de simplificador, de simplificació,
sí,
de rapidesa,
sí,
i per, sí, tant, de propi, de poca, de poc racion, racionament, no, racionament no, racio, sí,
està bé, no, podria, no diré, ser, sí, però, sí, racionalitat o
raonament,
raonat,
sobre,
poc, exacte, raonat, sobre, poc raonat, sí,
sobre les qüestions. I tot això tornant al que dèiem, tot això, les bases es posen abans dels 6 anys.
Sí.
Sí. Es poden perdre, però es poden recuperar. Sí,
moltes de
les però coses, si no hi ha la base aquesta,
sí,
difícilment es recuperarà res.
Efectivament. A veure, i també algunes es poden reparar. Vull dir, també es poden compensar. És a dir, alguna, diríem, d'aquí la importància de l'escola. Com a àmbit en el que, de la vida del nano, en el que passen, no només passen moltes hores i molts anys, sinó que té una significació tan elevada que, no sé, de vegades quan els nanos diuen, no, a tu t'agrada l'escola, sí, però el pati, no? I després dius, bueno, està bé, no? Per què no? O l'hora del menjar, el pati del menjador i els amics, no? I hi ha pocs que et diuen, sí, les mates m'encanten, o m'encanta la meva tutora, no? Pues no, algun haurà, però la majoria diu, no m'agrada fer els deures, home, està bé. I dius, bueno, però no van desencaminats. No? Potser sí que la part més substancial de l'escola és aquesta, no? Tot aquest món social en el que aconsegueixen un lloc, són valorats, valoren uns altres, s'hi senten estimats, estimen, aprecien, i tot això segurament per la persona té molta més transcendència que saber-se molt bé la taula del 8.
De fet, això és important. Recordem que a la facultat ens explicaven que els tres mecanismes de socialització de les persones són la família, l'escola i els mitjans de comunicació.
Ah, sí?
Això em va quedar gravat.
Sí.
I de fet, clar, té una explicació. Els mecanismes, els mitjans de comunicació no els pots controlar, perquè són missatges passius, tot i que quan el servidor va fer la facultat de l'internet encara no, i ara internet ja és un mitjà interactiu de socialització, però existeix com a tal. Clar, ens queda la família, que és, diguem, l'intern, i llavors ens queda l'escola, que és un mecanisme de socialització en el qual no només s'aprèn, sinó un aprèn també a socialitzar-se amb, sí, els companys, amb la vida, és a dir, el món extern que, sí, en les edats infantils el representa l'escola, perquè el nen no va pel món.
Efectivament, el món del nen és l'escola.
Ah,
absolutament. I l'escola també el porta pel món. Anem de colònies, anem d'excursió, i aquí moltes vegades quan els pares castiguen i quan els mestres castiguen sense excursions i sense colònies, entrem en contradiccions grosses, sobretot els pares, em sembla que les colònies no s'han de retirar mai, i les excursions tampoc. Si vols castigar, envia-la a tres excursions, però no el treguis de cap, perquè justament és anar pel món, és anar amb altres, és saber sortir del context escolar per moure's per altres contextes.
Correcte.
I de vegades, jo entenc que també hi ha situacions, edats i moments en què els adults responsables d'aquells nens i sobretot d'aquells adolescents puguin en un moment dir, donades les característiques i donades les situacions, no pots venir. Però em sembla que hauria de ser molt, molt l'última decisió. Sí, l'última opció, efectivament. Interessant el que dius de... Bueno, perdó, i aleshores, en aquest sentit, i jo entenc, no?, quan els mestres diuen, ostres, és que hi ha més coses, és que ens hem de l'educació vial, els mestres. El civisme és què? Els mestres. L'ètica, els mestres. Diu, però, per favor, diu, ja prou, què hem de fer? Ens el portem a casa? Ja vale. Però... jo crec que no es tracta de fer més, sinó de saber més quins són els processos que tenen lloc en aquell espai, amb aquelles persones. També l'escola és una institució social, i els nanos, diríem, aprenen el que és una institució a l'escola, i el funcionament institucional de l'escola diríem fa de model, és una primera inscripció sèria i molt important en la vida d'un nano. Per això, per exemple, hi ha nanos que pateixen d'haver canviat molt d'escoles, i són nanos que no tenen referències clares. El que ha tingut una estabilitat escolar no vol dir que no hagi canviat mai d'escola. A més, crec que també això és l'interessant de la reforma, que en molts casos obliga a canviar, que hi ha escoles que són primàries i només són primàries, després han d'anar a un secundari a un altre lloc, i moltes vegades un batxillerat a un tercer lloc. Bueno, són cicles, són trànsits, aquí no és un poti-poti d'escoles. Són referències també que no queden, no? Perquè de vegades també quan un nano entra als 3 anys en un lloc i surt als 18, dius, up, no? T'has menjat, o sigui, t'has quedat amb una foto fixa, no? A part, són nanos que després prenen consciència que hi ha altres institucions que funcionen d'una altra manera. La teva què fa? No, la meva truca. No, la meva, mira, els és igual, perquè... Dius, ostres, en el ben entès que sempre fan el mateix, valoren molt més el que tenen els altres que no el propi, Però que diríem que una certa estabilitat és necessària per justament incorporar el funcionament d'una institució, el valor d'una institució, la funció d'una institució, perquè després se'n trobarà més, diríem, no? En lo social hi ha altres institucions culturals, lúdiques, esportives, de l'ordre que sigui, les de la feina, no? També les públiques, i això són coses que també s'aprenen o s'adquireixen o s'experimenten i es vivencien a l'escola. També la relació amb els adults. A l'escola hi ha adults que són altres mestres. També el fet de que hagin sortit les especialitats fa que no només tinguin un tutor, a més el tutor no té un especialista en música, un especialista en gimnàstica, i això fa que hi hagin altres adults amb els quals interactuar. I que ofereixen també models variats i més riquesa. En molts sentits, l'escola, amb tot el tema de l'atenció a la diversitat, ha copsat bé, no? Més que l'escola, el sistema educatiu, no? la necessitat de justament d'atendre la diversitat, que em sembla que té relació amb això que deia de l'escola com compensatòria d'algunes mancances o interpretacions sui generis de la família. En l'atenció a la diversitat, en comptes de fer cafè per a tots, no? Si hi ha un que ja ve negre de cafè, pues, nen, no li donem més cafè, que ja està a tope de cafè, doncs donem-li alguna altra cosa. O o mantinguem-li la quantitat de cafè, no cal, o li donem menys. I el que no han tingut, doncs, bueno, ocupem-se de donar-li més cafè, no? I de que vagi, no, acostumant-se o incorporant, no, la novetat.
Mm-hmm. És a dir que tenim, per tant, aquesta escola, una escola sobre la que, això sí que ha de quedar molt clar, no ha de fer directament una funció de substitució de la institució familiar, mm-hmm, que això, em sembla que ja d'altres vegades n'hem parlat,
sí.
Però que sí que en determinats casos i en casos, sobretot, doncs, de persones vingudes de fora, sí que pot suplir allò que la família, doncs, d'aquí pot donar-los, i la família, diguem, que ve de fora, doncs, no té aquestes habilitats socials, mm-hmm, i per tant no les pot transmetre als seus fills. L'escola sí que pot fer de substitutiu d'aquests elements que es poden incorporar, diguem, en el coneixement de l'infant.
Sí, ara, posem matisos a la qüestió. Jo, a mi, lo de la substitució, jo crec que la família és insubstituïble.
D'acord.
No te recanvis. Uh-huh. El que sí,
que també és una institució.
Que també és una institució, sí. Sí, sí, és la primera, efectivament.
No formal,
sí,
però és una institució.
També l'és. També, uh-huh, l'és, i és el fonament, diríem, de la resta d'institucions.
Correcte.
Mm? I és la... Perquè, a més, és la... la preparatòria per la resta d'institucions. Mm, dic substituir, no, perquè no sé com dir-li. L'estimació d'una mare no li donarà a la mestra. Però una mestra, i aquí hi ha tot un tema, aquí és encara més complicat, el tema de les estimacions és complicat, perquè el mestre no li toca exactament estimar. Diríem, potser sí, o sigui, que fer la seva feina amb amor, això sí, quan més, millor. A part, l'ajudarà per compensar la ràbia que generen tantíssimes coses que passen en la institució, amb els companys, amb els pares, amb els alumnes, però diríem que, en el sentit que és un acte d'amor, segurament sí, que sempre és el que té l'ensenyar, no? O el transmetre. Però, per exemple, sí, veure que un nano que està, per exemple, veus que està necessitat de carinyo, necessitat de valoració, necessitat d'apreci, el tenir-li un ull a sobre, no? El dir-li... Què et va semblar la pel·li que vam anar a veure l'altre dia? Però una mica espècie. El que no li fa als altres, fer-li amb ell o amb ella, aquest tipus de detalls, de tenir com una atenció, ja és molt, no? Omple aquell nano sense que l'hagi fet ni de mama ni de papa, sinó de persona adulta, curosa o diguem, atenta, i que mostra un interès per al nano. A veure, que és un interès que és professional i en un cert punt també és personal.
És a dir, no substitueix, sinó complementa.
Sí, sí.
Allà on hi hagi unes mancances.
Sí. A veure, què espera la institució escolar? Que el nano ja vingui amb les piles posades. I està molt bé. Sí, realment, efectivament, ja cal esperar això. També jo crec que un problema és que s'han avançat, parlant de les presses, no? I tenim un P3. A veure, que ara està molt instituït i fa 15 anys que hi ha P3. Però no és de rebut. No és una cosa... Dius, nen, si en comptes de començar P4, comences a P3, vols vindre sense piles? O les porten al cantó perquè encara no han tingut temps de posar-se-les, perquè és que tenen 2 anys. No per res més, no per res més. Tenen 2 anys, estan en un ambient que potser no potencia massa la qüestió del creixement, i clar, arriben al setembre del P3 i és que clar, no poden respondre a les exigències escolars, per mínimes que siguin. Per exemple, no et facis pipi a sobre. Ja està. No, és una expectativa, una mínima exigència. Per què? Perquè té 25 i com es facin pipi 3 ja m'explicaràs què fas. És a dir, que de vegades sí, o sigui, que el sistema també ha anat canviant, també s'ha anat avançant en moltes coses.
El sistema ha canviat per una necessitat social, bàsicament, perquè si les mares i els pares treballen...
Sí, jo no sé si és una necessitat social. No? La veritat és que no entenc mai massa bé quina necessitat era. A veure, sí, no, segurament, en aquest sentit, però no sé, jo crec que en aquest sentit s'ha complicat tot molt, eh?
S'ha complicat.
Jo trobo que sí. Que es pot fer d'altres maneres, eh? Des de començar un primer trimestre de matins i baguetxuta, eh? Perquè és que en aquestes necessitats, bueno, tornem a ser, si és una necessitat dels pares, bueno, pues caram, no? Pobres nens. Mm. I perquè del nen no n'és. Una necessitat d'estar-se des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, des de luego, no té, de 2 anys, no té la més mínima necessitat, no la té. I si això ve a satisfer la necessitat dels pares, pues el preu de desatendre els nens, el sistema està una mica tocat.
No, va dir, no? Ve a atendre la necessitat de les empreses dels pares.
Bueno, vas fort, eh? Sí, sí, sí. Pues sí.
Ja posats,
és cert, no, és cert. A veure, bueno, tenim un sistema que no es preocupa molt d'on ve el treballador abans de ser treballador, no? D'això que s'ocupin els seus pares, uh-huh. I que ho paguin ells o l'Estat. Diríem, no, les empreses no se n'ocupen d'això, bueno, està muntat així. Però en aquest sentit també les exigències que recauen sobre els nanos són més elevades, i hi ha algo d'un cert, no, un altre cop, les presses, un cert ritme una mica més, no sé, quasi surt dit natural, no? D'anar a un ritme més xinutxano, no? D'anar fent, d'anar... Em sembla que jo amb el P4 és que ja anàvem bé, i ja Déu-n'hi-do el P4. Dic perquè justament s'han de consolidar en l'àmbit familiar. A veure, si agafem una sobre el paper, no, les adquisicions evolutives mitjanes, bueno, probablement et sortiria que un nano de 2 anys i mig o un de 3 no s'hauria de fer pipí a sobre o no s'hauria de fer caca a sobre, d'acord, però el que ve allà a cada grup de P3 de les escoles de Catalunya o d'on sigui no és un paper, ni és la mitjana, o sigui, el Josep, la Maria, i a cadascú li passa el que li passa, i moltes vegades no han tingut temps, i aleshores tornem, això es traspassa com a l'escola, aquesta qüestió. Diem, en una llar d'infants ja és el seu, perquè s'ocupen molt d'això, no? Però a l'escola, un mestre, pues, sí, però no. Sí, però no. I jo crec que d'aquí en part venen també la sobresaturació que tenen els mestres, justament d'exigències, que es van incorporant cada vegada més coses, no?
On se'ls demana que supleixin i no que complementin.
Sí, moltes vegades sí, se'ls demana que supleixin i no complementin, o se'ls demanen coses i no se'ls acaba de donar tampoc ni el recolzament, ni el reconeixement, ni els estris per fer-ho, eh? Diríem, tu dius, molt bé, s'incorpora a P3, dius, la formació dels mestres ha passat de 3 a 4 anys de formació. No, està igual. I l'últim any es passen a l'escola fent pràctiques. O sigui, realment és una cosa absolutament, jo crec que exageren una mica, no? Però és l'últim ofici que queda. No, ja, en lloc s'aprèn per la via de la pràctica, però sembla que els mestres sí, només s'aprèn per la via de la pràctica. A veure,
Va haver una època, ara afortunadament entenem que no, però que allò que era gairebé despectiu, allò de dir mestre escola.
Sí, 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 sí.
Mestre escola, que era la persona encarregada d'ensenyar.
Sí, sí. No, i segueixen sense estar tampoc excessivament valorats. I a veure, no sé com dir-ho. Re personal. Però a mi niño, que no me lo toque. Però que no me lo toque vol dir que, no, per exemple, molts pares esperen i aspiren a que el mestre s'adecui molt al nen.
I a les seves pròpies expectatives respecte del nen, que és el que estàvem dient al principi.
Efectivament. Efectivament. I aquí...
És a dir, jo vull que el meu nen vagi cap aquí, per tant el mestre s'ha d'adaptar a on jo vull que vagi el nen.
Aquí està. I aquí hi ha una quantitat de topes, de conflictes molt importants. I on els mestres, crec que toca que es quadrin, eh? Toca quadrar-se en algunes coses.
Entre altres coses, perquè si tenen 15 o 20 expectatives diferents a la classe...
Pues sí. No, i a veure, i els mestres ja ho diuen, no? Tinc 20, però jo crec que moltes vegades no és només el factor numèric, és que la demanda no és pertinent.
Correcte.
I cal dir-ho així, no? I jo crec que en aquest sentit hi ha molt a fer en quant a la formació del mestre, no? El mestre, molts et diuen, escolta'm, ja està bé, és que hem de ser psicòlegs, una mica cures, una mica pares, ja vale, no? A veure, sí, però jo crec que hi ha alguna cosa aquí d'inevitable, de que la part més subjectiva i intersubjectiva cada vegada va a més, no a menys. És a dir, que realment el mestre és un vincle, és una persona que es vincula amb el nano. I això, no sé, em sembla que s'ensenya relativament poc a la facultat. No?
És a dir, en els darrers anys ha crescut, i em sembla que ja ho agafareu per aquí a partir de la setmana que ve amb Vicenç, aquesta exigència social en els mestres sobre la relació, la vinculació que estableixen amb els nens. Abans el mestre podia tenir 40 nens en una classe.
Exacte. I es posava un per un i punto. I el nen deia, res.
I ara amb 20 nens poden tenir molta més feina.
Sí, efectivament. I molt diversa i més complexa, i diríem, i per la que no estan específicament formats.
I per la que se'ls exigeix més responsabilitat.
També.
Mare de Déu.
Sí, Déu-n'hi-do. I pel que moltes vegades la pròpia institució tampoc els recolza gaire. Jo crec que sobre això hi ha molts debats oberts, més que n'hi hauran, i és una qüestió que està molt en boga i que convé aprofundir sobre els reptes que té l'escola, i no només l'escola primària, sinó la secundària. La secundària encara amb més força.
Hem començat sobre les expectatives dels pares sobre els seus fills, i hem acabat preguntant-nos sobre l'exigència que la societat els hi confereix als mestres a partir d'aquestes expectatives que tenien els pares sobre els seus fills.
Efectivament.
En continuarem parlant, Roman, la setmana que ve amb Vicenç. Nosaltres hem arribat a les 11, Roman, des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barraveig.
Número 16.
Moltes gràcies. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. 5 minuts, notícies en Com Ràdio, després els titulars del Diari de Vilanova. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.